561. Mirin, jo com tothom, si més no com el conte de la niña de Rajoy, vull que el meu besnet es pregunti per què. Per què feia gairebé un segle la gent es va jugar la vida dels demés a canvi de la comoditat enmig d'una pandèmia? O per què les vacunes es posaven a mansalva els que creien que tenien més drets que ningú perquè s'oferien i, és clar, s'hi havia d'accedir? Per què? M'agradaria que la societat del meu besnet intentés explicar-se per què, tenint un món meravellós, van renunciar a creure una utopia. En la paraula menys. Menys guerra, menys fam, menys pobresa, menys hipocresia, menys mediocritat. Per què? Què va passar un dia, es pregunti de cop, que van començar els nostres besavis a deixar de creure en perseguir somnis? Què va passar per un auge notori de l'extrema dreta amb complaences? Per què importava més el cos militar que el guany de vides? O inclús que es pregunti, algú pot explicar fins a on abarquen les clavegueres? Això sí, dins un examen d'història, amb l'obligació d'escriure 15 folis per davant i per darrere, on també s'hi expliqui que uns homes bons estaven a presó mentre sortien els corromputs. Estaria bé que es preguntés això, perquè hauríem esborrat certs tics com normalitzar lloguers abusius o fer fora una dona de 97 anys de casa seva, pagar impostos dels capritxos dels que es creuen que servei públic vol dir sou vitalici, o que acceptessin que una cançó és delicte, però anunciar un cop d'estat és llibertat d'expressió. I que si algun dia es comencés a preguntar això, això voldria dir que ja es va superar i que en la societat en la que viu, senyoria, la justícia serà justa.
A primera hora, amb Joan Trias.
Dos minuts que passen de les 8 del matí. Salutacions, com sempre, de tot l'equip que fa possible aquest programa. David García a la producció, Rafa Sanauja i Berta Sacanella a la redacció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical, com sempre, la veu que us atén des de Ràdio Estel, Àngel Ribé, el control tècnic, Toni Huguet. Toni, què tal?
Bon dia, Joan, Mercè, David, Rafa i Àngels. Què tal? Com esteu?
Avui de celebració culer.
Què? Molta son?
Veus? Sí, de celebració culer.
Vaya nit, com van jugar de bé. Quin patiment.
Patiment, no.
9 finals amb 11 anys. Un rècord.
I tirem
endavant.
Ara. I espera't que tirarem endavant i ara ve el PSG. Ja veurem. Ja veurem què passa. A la codirecció i redacció d'aquest programa, Mercè Raga, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Molt bon dia, Joan.
Sí.
Com estàs?
Bé, eh?
Sí?
Ressaca culer, també.
Molt bé.
Vas veure el partit?
No. No. Jo hi vaig anar al sobreviat.
D'aquells de guardar en vídeo, el partit
sí,
d'ahir?
Sí, no, totalment. I quan encens el mòbil al matí i veus la cara d'ell, de Gerard Piqué, el dia ha de ser...
T'agafes d'una altra manera, eh?
Home, és que ho diu tant. O sigui, diu tot. Jo, Joan, vull fer una reivindicació. Gerard Piqué... capità del Barça, ja, si us plau, és necessari.
A partir d'ara diré
com ho veus,
a la codirecció, redacció i la nostra Shakira particular.
M'encanta,
sí,
ho assumeixo, ho accepto.
Perfecte.
I és així, eh? No, enhorabona a tots els culers.
I tant. Ens comencem a fer preguntes com per exemple, qui és el protagonista del dia?
El comissari jubilat José Manuel Villarejo, que ha sortit del centre penitenciari d'Extremera aquest dimecres, Joan, a 6:45 del vespre, concretament, fora de la presó. Villarejo ha anunciat que en la seva declaració d'avui a l'Audiència Nacional explicarà coses molt interessants.
Ja estarem pendents del que pugui dir avui un senyor com José Manuel Villarejo. En fi, que sempre sorprèn, cap a malament, però sorprèn. Si treus el cap per la finestra a aquesta hora, què hi trobarem?
Per ser un senyor que anava amb tot el merchandising de la selecció espanyola, fent aquestes declaracions des de la presó d'Extremera.
Hi ha una mica d'angonieta, eh? Entre la boina, l'ull tapat, la mascareta negra... Era... Un pirata dels antics.
Uh-huh.
Un pirata d'aquells que són dolents i ho saps.
Uh-huh.
Doncs això.
Què, traiem el tren, anava a dir, el cap per la finestra?
Som-hi.
Vinga, Barcelona 11 graus, Lleida 7 graus, Girona 8 graus, Tarragona 9 graus i Andorra 4 graus.
De què parlarem avui en aquest programa?
Doncs avui parlarem, Joan, sobre el cas no resolt de l'assassinat d'Helena Jubany. Fa gairebé 20 anys. Aleshores, el cas va acabar arxivat i ara se n'ha intentat tornar a obrir per part dels seus familiars, però l'Audiència de Barcelona n'ha revocat la seva reobertura perquè considera que les noves proves són insuficients. Atenció, perquè en parlarem avui en aquest programa, en Joan Jubany. Ell és germà de l'Helena i que ha lluitat sempre perquè hi hagi justícia en un dels casos que més ha sacsejat la ciutadania catalana. Descobrirem com sonava avui el dia a una nova freqüència modulada i aquí hem de felicitar a partir de les 9 al racó de l'optimista Rafa Sanahuja, Carme Munté, cap de redacció de Catalunya Cristiana, també ens portarà la seva particular avaluació sobre l'actualitat i és dijous, per tant, Mireia del Pozo ens acompanyarà a la part final del programa amb tot el seu equip, ens portaran un nou plusvalua dones.
Recordeu que ens podeu enviar una nota de veu al WhatsApp d'aquest programa de Ràdio Estel al 663 99 30 62. 663 99 30 62, un dia en el que volem saber si, evidentment, esteu contents per aquesta victòria i remuntada del Barça i com Mercè Raga, doncs esteu feliços de la celebració de Piqué. Nota de veu al WhatsApp del programa 663 99 30 62. Quan et connectis a la xarxa, de què s'hi estarà parlant?
Que Catalunya seguirà tancada durant la Setmana Santa, això ho podem llegir avui a l'Ara. Continua informant aquest diari que l'Estat es resisteix a permetre administrar als més grans de 55 anys la vacuna d'AstraZeneca. Que l'excomissari José Manuel Villarejo ha sortit de la presó, com us informàvem fa uns segons, que en aquest sentit l'expolicia queda en llibertat, Joan, això sí, fins que se celebri el seu judici. I atenció a aquesta notícia, aquest titular, perquè l'ajuda humanitària es triplica per la pandèmia. La Creu Roja atès 1,4 milions de persones en l'últim any. Que les infantes diuen ara que els hi van oferir les vacunes i elles van acceptar, per tant ho reconeixen, que l'arcabisbat de Barcelona ha alertat els fidels de la obertura d'un espai de culte il·lícit i, com no podia ser d'una altra manera, tanquem aquest repàs de titulars amb aquest ben clar. El Barça jugarà la final de la Copa del Rei després d'una remuntada èpica davant del Sevilla.
I mireu, ahir, precisament, Mercè Raga, que m'enviava un WhatsApp i vaig creure que hi ha gent que, sortosament, que per molts calés que hagi aconseguit al llarg de la seva carrera, segueix sent persona. Era el cas de Dolly Parton, que ha esperat el seu torn per rebre la vacuna contra la Covid, tot i haver-la finançat amb $1 milió. Un gest, Mercè, que l'honora, eh?
Totalment, Joan.
Dolly Parton és d'aquelles persones que sona molt el nom i de cop dius, qui és Dolly Parton? Qui és Dolly Parton? És aquesta. Jolene, Jolene, Jolene.
Of auburn hair with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring. Your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. Understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him just because you. Choice of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene.
a Ràdio Estel.
Deu minuts, gairebé 11, que passen de les 8 del matí i encetem programa, com sempre, amb l'actualitat més destacada que passa per el Procicat, que estudia avui si amplia horaris a la restauració i d'altres mesures, Mercè.
Sobre la taula, Joan, hi ha la possible ampliació d'horaris en l'hostaleria, una mesura que el sector de la restauració doncs fa temps que reclama. Malgrat el relaxament d'algunes mesures que es poden oficialitzar avui mateix, tot fa pensar que tant el toc de queda com el confinament comarcal continuaran. També tot fa apuntar que Catalunya seguirà tancada durant la Setmana Santa. El ministre i també defensa la prohibició general de la mobilitat entre comunitats autònomes. Per cert, d'altra banda, l'estat espanyol es resisteix també a permetre administrar als més grans de 55 anys la vacuna d'AstraZeneca. Escoltem a la ministra de Sanitat, Carolina Darias.
Però fue una decisió basada en un principi de prudència. En un principi de prudència. Por cuanto que el ensayo clínico que había hecho AstraZeneca para su aprobación era con personas hasta 55 años. Y la Comisión de Salud Pública acordó que no era una decisión inamovible, antes al contrario, y que como vamos de la mano de la evidencia científica, si la evidencia científica pues acredita otra cosa, pues se tendrá en cuenta. Por tanto, lo que hará la ponencia de vacunas será ir analizando las distintas evidencias que se vayan produciendo y en cualquier caso, si hay alguna modificación, pues estaremos atentas a lo que diga la ponencia de vacunas junto con la Comissió de Salut Pública.
Recordem, Joan, de fet, ahir ho comentàvem en el programa, que la Generalitat havia demanat que la puguin rebre també les persones, aquesta vacuna d'AstraZeneca, fins als 65, apel·lant doncs als estudis que indiquen que és igual d'eficaç i segura en aquest tram d'edat. I altres consellers de RAM també ho han fet en aquest Consell Interterritorial de Sanitat que es va reunir ahir. La vacunació a Catalunya, també hem de dir que continua sense pausa, però poca velocitat. Això sí, segons les dades d'aquest dimecres de la Conselleria, dimarts es van inocular un total de 16.224 dosis, de les quals 15.399 van ser primeres dosis i 825 segones.
I atenció a aquesta notícia, l'ajuda humanitària es triplica per la pandèmia.
Si la Creu Roja ha atès 1,4 milions de persones en l'últim any, l'ajuda humanitària s'ha triplicat l'últim any i creix gairebé, atenció, un 279% al nombre de persones que s'hi adrecen per primer cop. Alerten des de Creu Roja que cal treballar braç a braç i estan preparats per arribar fins on calgui. Hem de dir que la majoria dels usuaris que s'han adreçat a Creu Roja tenen fills a càrrec, això seria un 48%, i també hi ha famílies monoparentals amb una dona al capdavant, un 8% representa d'aquesta mostra i en un 15% són persones que viuen soles.
I les infantes diuen que els hi van oferir les vacunes i que van acceptar.
Sí, en un comunicat fet públic, doncs l'endemà que s'ha vist tot, no?, que les germanes del rei s'havien vacunat la segona setmana de febrer als Emirats Àrabs, les dues infantes expliquen que van fer-ho per poder obtenir un passaport sanitari que els permetés visitar el seu pare amb regularitat.
I la notícia sobre la vacunació de les infantes ha generat crítiques des de diversos àmbits, també des del govern espanyol.
Hores després que es difongués la notícia, la Casa del Rei doncs, va informar que Felip VI no és responsable dels actes de les seves germanes i que el monarca, la reina Letícia, la princesa Eleonor i la infanta Sofia es vacunaran quan els correspongui. Des del govern espanyol, Joan, també opinen sobre la vacunació de les infantes. Escoltem primer de tot a Miquel Iceta, ministre de l'Interior, i Pablo Iglesias, vicepresident.
A mí me parece fatal, me parece muy mal que alguien por su posición se salte el orden de vacunación.
Creo que la sociedad española no acepta que miembros de la Casa Real se vacunen del coronavirus en Abu Dhabi cuando hay muchos ciudadanos españoles que están disciplinadamente a la cola.
Doncs escoltàvem, hem d'esmenar un error, Miquel Iceta és ministre de Política Interterritorial, ministre d'Interior és Grande Marlaska. En tot cas, sembla ser que les infantes Helena i Cristina van incomplir la normativa vigent als Emirats Àrabs, Joan, perquè allà les vacunes només estan disponibles, és a dir, només se les poden posar els ciutadans i els residents.
I un altre nom propi un dia com avui, José Manuel Villarejo, ha dormit aquesta nit a casa.
Sí, després de més de 3 anys de presó preventiva, ahir l'Audiència Nacional doncs, va ordenar la seva llibertat provisional. Hem de dir que el magistrat instructor ha decidit doncs, posar-lo en llibertat justament davant la impossibilitat de començar el judici oral abans de novembre d'aquest any, quan expira el termini màxim legal de la presó preventiva, que és a 2 anys. Més de 2 anys prorrogables. En sortir del centre penitenciari d'Estremera, ahir a la tarda, volíem dir, el comissari jubilat ja va deixar clar que no fugirà i que declararà allà on sigui necessari. De fet, avui mateix declararà l'Audiència Nacional per les peces 26 i 29 del cas Tàndem. L'escoltem.
Soy comisario de policía y he tenido el honor de trabajar para mi país y le digo lo de siempre, que las cloacas no generan mierda, la limpian. Pero aquí estoy, por mucho maltrato, por muchas torturas que me han hecho, sigo vivo. Es una putada para los que lo han intentado, ¿eh?
Recordem que té per davant una trentena de peces judicials obertes. Hem de dir, per cert, que en relació amb aquest tema, llegim avui al Nacional que la fiscal general de l'Estat, que és Dolores Delgado, es va reunir a la tarda amb el director de OK Diario, que és Eduardo Inda, i el seu número 2, Manuel Cerdán, poques hores abans de l'excarceració de l'excomissari Villarejo. Això segons avançava el diari CTXT, que també ha pogut gravar com tots tres sortien del mateix edifici del centre de Madrid i, segons publica també aquest digital, el pis on s'hauria celebrat la trobada és propietat de la parella de Delgado, que és Baltasar Garzón.
Clar que sí, clar que sí. Només recordar que aquest home, que Villarejo, ha dormit avui a casa i que Rull, Turull, Forcadell, Romeva, Junqueras, Sánchez, Bassa o Forn segueixen sense poder fer-ho. La Fiscalia de Madrid ha arxivat la causa relativa al xat del grup de WhatsApp de militars espanyols en què es parlava, entre altres qüestions, de donar un cop d'estat contra el govern espanyol actual i afusellar els 26 milions de persones. Paraules acompanyades d'un greu insult.
Sí, el Ministeri Públic ho considera llibertat d'expressió i diu que aquestes afirmacions no són constitutives d'un delicte de discurs d'odi. La Fiscalia defensa que els militars exposaven doncs, opinions en total llibertat i en confiança d'estar entre amics. De fet, la Fiscalia argumenta, d'acord amb la informació del Ministeri de Defensa, que cap militar està en actiu i que no existeix, per tant, una possibilitat de contagi en l'actual composició de les Forces Armades Espanyoles.
17 minuts que passen de les 8 del matí. A aquesta hora sapiguem l'estat de la xarxa viària catalana. Anem, doncs, cap al RAC.
Bon dia. Ara mateix es va complicant el trànsit als accessos a Barcelona. Comencem per la pota sud. A l'AP7 tenim 2,5 quilòmetres de retencions al Nus del Papiol en direcció a l'enllaç amb la D23 i també de carregada a l'AP7 a Barberà, en sentit nord. Els accessos a la capital pel Llobregat també van atapeïts. Tenim densitat a la D23, tant a Esplugues com a la A2, a l'altura de Cornellà. A la pota nord tenim les retencions habituals de la C58 en sentit Barcelona, a l'altura de Montcada, i també en sentit Terrassa, a l'altura de Ripollet. I a la C31 també hi ha circulació intensa al seu pas per Badalona. Pel que fa a les rondes, continuen molt carregades tant a la ronda litoral com la de Dalt, amb retencions amb origen al nus de la Trinitat, en ambdós casos en sentit lliure.
Gràcies, Armand Maravall, per aquesta informació. També haurà de saber com està la situació del transport públic. Anem cap a Transmet. Xavi Torres, què tal? Bon dia. Doncs en aquest moment no podem anar cap a Transmet, sinó que seguim amb més informació, com per exemple que el vicepresident de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, va condemnar ahir tot tipus de violència que s'hagi pogut produir al llarg d'aquestes setmanes durant les protestes per l'empresonament del raper Pablo Hasél i també pel fet que un jove perdés un ull durant les mobilitzacions.
Així és, Joan, a la compareixença inicial davant la Diputació Permanent, Pere Aragonès doncs, afegia que tapar-se els ulls i no buscar solucions al malestar seria deixar en mans dels Mossos un conflicte social i polític, quan no és la seva feina.
Condemnem sense pal·liatius tots els actes violents que no tenen res a veure amb els drets democràtics com la llibertat d'expressió o la llibertat de manifestació. Vull posar també de manifest el suport del govern al cos de Mossos d'Esquadra.
Per la seva banda, el conseller de l'Interior, Miquel Samper, reivindicava ahir també que la violència és intolerable.
El dret de manifestació, el dret a la vaga, el dret a la protesta és inqüestionable. Però la violència és intolerable. Si no s'arriba a aturar el grau de violència a la comissaria de Vic el dimarts, dia 16, no sabem el que hagués succeït, perquè estaven a punt d'entrar.
El candidat d'Esquerra a la presidència de la Generalitat, fet referència a Pere Aragonès, ha insistit que els actes vandàlics contra els comerços i el mobiliari urbà i contra els cossos policials no són tolerables. Igualment, Joan, doncs, Pere Aragonès assegurava ahir que els Mossos d'Esquadra compten i comptaran, com sempre, han fet amb el suport del govern de la Generalitat, com no podia ser d'una altra manera.
Ara sí, fa uns minuts, Armand Maravall, que ens explicava des del RAC com estava la xarxa viària catalana. Ara sí que anem cap al transport públic metropolità. Des de Transmet, Xavi Torres, què tal? Bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Gràcies, Xavi. Continuem amb més informacions perquè el govern balear ha signat l'expropiació de 56 habitatges propietat de grans tenidors que s'incorporaran durant 7 anys al parc d'habitatge social que gestiona l'Institut Balear d'Habitatge.
27 són a Mallorca, 23 a Menorca i 6 a Eivissa. La mesura pionera a Espanya s'aplica per primera vegada gràcies a la Llei Balear d'Habitatge del 2018, que obliga els grans tenidors, els que disposen d'almenys 10 vivendes, a cedir pisos buits allà on hi hagi doncs, una necessitat d'habitatge. En els pròxims dies s'obrirà el termini per presentar-hi al·legacions. L'administració pagarà 1,8 milions d'euros de compensació als propietaris, uns 390 euros mensuals per pis.
I Estat Islàmic ha reivindicat l'assassinat a trets aquest dimarts de tres dones que treballaven en una televisió privada de l'Afganistan. En un comunicat publicat a Telegram, aquesta organització islamista que té presència a l'Afganistan ha assegurat que soldats del califat han atacat tres dones, diuen periodistes que treballaven per un canal de comunicació, el que qualifiquen de lleial al govern apòstata.
Sí, Joan, el triple crim ha passat a la ciutat afganesa de Jalalabad, capital de la província de Nangarhar, a l'est del país. Han estat dos atacs coordinats contra les tres dones d'entre 18 i 20 anys. Són la Sadia Sadat, la Shanat i la Mursal Habibi. Quan tornaven a casa a peu des de la feina, segons han explicat en un comunicat Enikas TV, que és el mitjà on treballaven. Dues dones més han resultat ferides a causa dels tirotejos, almenys una de les quals està greu. Les tres víctimes mortals havien estat contractades en el departament de doblatge del canal de televisió Enikas TV, on també doncs, feien de presentadores.
I l'impacte de la suspensió del Primavera Sound ha arribat a Música Stokes.
Doncs així és, Joan, ha arribat aquest impacte de manera variada a la resta de convocatòries més o menys similars de Barcelona. El Sonar Festival ha anunciat un comunicat per als propers dies en què s'informarà del que farà aquest any i en el futur. De moment es manté el del 17 al 18, el 19 de juny al Festival Cruïlla, això sí, per la seva banda, per boca del seu director Jordi Herreruela. Segueix amb els seus optimistes plans de celebració d'aquesta edició, recordem-ho, del 10 de juliol al Parc del Fòrum. I a Barcelona, aquest Barcelona Beach Festival, organitzat per la promotora Live Nation per el 3 de juliol a la platja del Fòrum. Es manté també a l'espera, segons els seus organitzadors.
Com cada vegada es pots tirar enrere, l'impacte de la suspensió del Primavera Sound ha arribat.
Sí, malauradament, ells són els Strokes i és una de les bandes doncs, que encapçalaven, eren caps de cartell aquest any del Primavera Sound. Això sí, el Primavera Sound ja ha anunciat a través de Twitter que ballarem i molt l'any vinent.
Que bé, quines ganes de ballar, d'abraçar-nos, de saltar, de fer una mica el que ens doni la gana perquè voldrà dir que s'ha acabat aquesta pandèmia. L'Arcabisbat de Barcelona alerta els fidels de l'obertura d'un espai de culte il·lícit.
Sí, concretament al carrer Bailén, número 100 de la capital catalana. Allà, Joan, us expliquem, s'ha obert un espai de culte que no compta amb cap autorització de l'Arcabisbat per la seva obertura ni perquè s'hi pugui celebrar el culte en nom de l'Església Catòlica. Per tant, es troba en situació d'il·licitud. Pel que sembla, habitualment hi celebra pretesament la missa el senyor Miguel Ángel Barco López, antic clergue de la diòcesi d'Alcalá de Henares, el qual rebé la pena d'expulsió de l'estat clerical imposada per la Santa Seu el 2017. L'esmentat senyor Barco no pot usar cap mena d'hàbit ni de distintiu clerical, que té prohibit qualsevol exercici del ministeri sacerdotal en tots els seus àmbits i, en conseqüència, doncs, no pot ser mai admès com a clergue en cap celebració litúrgica de l'Església Catòlica. Per tant, en conseqüència, es posa aquests nous fets en coneixement dels fidels catòlics de les diòcesis de Barcelona i Terrassa, per tal que s'evitin, curiosament, doncs, l'assistència i participació en el culte ni a l'espai indicat ni al lloc amb la persona esmentada per raó de la seva il·licitud.
I el Sant Pare ha destacat aquest matí que la proximitat de Déu és la revelació. És una nova en una nova audiència general, Francesc ha fet una crida a contemplar com, gràcies a Jesús, la pregària ens obre de bat a bat a l'immens misteri de la Santa Trinitat a les profunditats, diu, de Déu de l'amor.
Sí, després de la reflexió ahir, el pontífex doncs, ha recordat l'imminent viatge apostòlic a l'Iraq que es farà doncs, entre divendres i dilluns vinent i ha fet una crida a la calma a Myanmar.
En plana esportiva, Ahir, en plan esportiva, remuntada èpica contra el Sevilla. L'equip de Ronald Koeman passa a la final de la Copa del Rei després d'aquest 0-3 d'ahir.
Ousmane Dembélé ha generat l'esperança. Gerard Piqué, futur capità del Barça, doncs, ha fet embogir. I Martin Braithwaite ha sentenciat. Joan, el Barça jugarà a la final. Per cert, Pau Gasol ja es troba a casa seva. Ja es troba...
A Barcelona, eh?
Exacte.
Que bé, que bé. 25 minuts que passen de les 8 del matí, hora de saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens han portat tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Ens tornem a llevar un dia més amb nuvolositat variable, tot i que avui no és tan abundant com la d'ahir. Això permetrà que avui puguem veure una miqueta més el sol al llarg del dia, sobretot a partir de mig matí, i també permetrà això que pugin un pèl les temperatures diurnes. Tot i així, valors agradables, al centre del dia valors entre els 14 i els 19 graus. Aproximadament, però, la diferència d'avui respecte a ahir és que avui veurem més el sol. Les boires que tenim ara mateix a punts de l'interior, del prelitoral, a poc han d'anar aixecant-se i, per tant, també aquí acabarà sortint el sol. Tot i això, la nuvolositat augmentarà altra vegada de cara a la tarda a les comarques del Pirineu i aquí no descartem que pugui arribar a caure algun ruixat Pirineu, Prepirineu. Precipitacions de poca abundància, de curta durada, però que poden afectar aquesta zona i, atenció, que serà pluja bruta, pluja de fang. La cota de neu estarà situada al voltant dels 2.000 metres. De cara a demà es manté una situació molt semblant a la d'avui. De cara al cap de setmana refrescarà i augmentarà el risc de precipitacions.
Gràcies, Jordi. Aquesta hora també volem saber l'actualitat que passa per plana política i, per tant, saludem Berta Saganell. Què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan. Avui, a 9:45, el conseller El Homrani signarà el protocol de col·laboració amb l'Ajuntament de Vic per ubicar la seu territorial del departament. A les 12 del migdia, la consellera de Salut, Alba Vergés, i el conseller Miquel Samper compareixeran en roda de premsa per explicar la situació epidemiològica i de mobilitat a Catalunya per la Covid-19. A la 1 del migdia, la consellera de Justícia, Esther Capella, assistirà a la presentació del projecte Remotis, un prototip de vehicle autònom. I, finalment, a les 5 de la tarda, la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, tancarà l'acte institucional del Dia Internacional de les Dones. Aquests són els actes destacats per l'agenda política d'avui dijous.
27 minuts que ha passat de les 8. A més, volem afegir un acte més a l'agenda política d'avui, Mercè.
Sí, un acte que acabem de saber. Els Reis d'Espanya realitzaran per primera vegada una visita oficial d'Estat al Principat d'Andorra. Seran els propers dies 25 i 26 de març, segons ha confirmat el ministre portaveu del govern andorrà, Eric Jové.
Doncs ens quedem amb aquesta darrera notícia també. Els Reis d'Espanya que visitaran Andorra per primera vegada. I nosaltres que anem a publicitat, tornem i fem les portades.
Estàs escoltant A Primera Hora. A Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Recuperem avui un dels bons costums d'aquests espais a l'hora de casar l'aigua i la literatura. I ho faré tot recorrent a l'escriptor Jesús Moncada. Nascut a Mequinensa, al Baix Cinca, va viure i explicar des dels seus llibres la desaparició del seu poble sota les aigües de l'embassament de Riba-roja d'Ebre.
L'aigua literària.
En una de les seves obres descriu aquella riuada en primera persona i de forma dramàtica quan explica:
la borsada de l'aigua m'agafà de ple i encara no m'explico d'on vaig treure la força per resistir-la, però a la fi, amb penes i treballs, vaig poder gimpar més amunt i sortir del corrent. Aleshores, vaig sentir els crits dels nets de l'oncle del Mau que guaitaven la riuada des del balcó del segon pis.
Precisament aquests textos i d'altres de Moncada van ser la base de la versió teatral que amb el títol de L'aigua va produir fa uns anys al Centre d'Arts Escèniques de Terrassa. No estaria malament que algú se li acudís recuperar aquella obra de teatre, però mentrestant ens queden els llibres de Jesús Moncada que avui, amb la part més dramàtica de L'aigua, us recomanem molt especialment.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. la coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
¿Todavía no has hecho testamento? No esperes a que sea demasiado tarde.
Los testamentos no se improvisan, hay que diseñarlos con tiempo. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
¿Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Els dissabtes de 3 a 6 de la tarda, Ràdio Estel es converteix en jazz pur i dur. Una fórmula exclusivament jazzística perquè omplis la teva ment de l'estil que et posa la pell de gallina. El teu moment, el teu ritme. Les teves 3 hores de jazz, els dissabtes a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel. Fórmula Jazz.
Ràdio Estel.
Vuit i 32, marxàvem a publicitat amb una darrera hora. Ens informava Mercè Raga, ens deia que els Reis d'Espanya visitaran per primer cop a Andorra. I tornem de publicitat amb una darrera hora, i és que el Procicat hauria decidit, segons TV3, de moment segons TV3, que els restaurants podran obrir fins les 5 de la tarda a partir de dilluns. El món de la restauració podria obrir a partir de les 5 de la tarda, a partir de dilluns, una notícia que, evidentment, seguirem també des d'aquesta casa. Ara sí, Mercè, anem cap al quiosc per saber què hi diuen les portades més llegides del país.
Doncs ens fixem, i qui comparteix protagonisme avui en gairebé totes les portades és el Barça i José Manuel Villarejo. De fet, el diari Ara titula: el Barça jugarà a la final de la Copa després d'una remuntada èpica, i pel que fa a Villarejo diu: surt en llibertat provisional després de 3 anys i mig de presó. A La Vanguardia, doncs, podem veure també aquesta notícia, podem veure la imatge també de José Manuel Villarejo al sortir ahir de la presó d'Estremera, en què ens il·lustren aquesta imatge amb l'excomissari Villarejo surt de la presó. I pel que fa al Barça, La Vanguardia titular: el Barça aconsegueix una remuntada heroica. I també veiem, per cert, la fotografia de Pau Gasol a l'arribada a Barcelona. Diu: ja és a Barcelona, estic content de ser a casa. El País també doncs, protagonitza aquesta portada compartida. A Copa del Rei diu: el Barça passa a la final tras remuntar davant del Sevilla 3-0. I també Villarejo, veiem la fotografia que ha triat El País, el comissari jubilat. En aquesta fotografia està situat al costat d'un guàrdia civil. Ahir estan parlant a Estremera a la sortida doncs, de la presó. I el periòdico: no era impossible, fent referència a la remuntada del Barça. I diu que es fica a la final de la Copa d'Europa, Piqué va igualar el 2-0 de l'anada a l'últim minut i Bright White va segellar la passada a la pròrroga. I el Punt Avui, ja per acabar, titulen en defensa pròpia i fan doncs, esment a aquest acte de solidaritat amb els síndics electorals de l'1 d'octubre, que aquest judici va començar ahir a la Ciutat de la Justícia.
Seguim més diaris, canviem de país, però anem cap al periòdic d'Andorra.
Sí, ens fixem al periòdic d'Andorra, que diu: França envia avui 3.000 dosis de la vacuna d'AstraZeneca a Andorra. Els brots sorgits al Tartí i Arinsal creixen i ja suposen prop d'una 60 d'infectats.
Portades dels diaris digitals locals i comarcals.
Com sempre, comencem amb diari de Girona. Uns ocupes punxen la llum a Sant Pau i deixen 3 edificis sense el frau elèctric. Va deixar sense funcionar els semàfors també de la carretera a Barcelona i va provocar danys en els electrodomèstics de molts veïns. Anem cap a Lleida. La mañana llegim avui que el Bisbat diu que va autoritzar lliurar l'art de la franja després que Cultura tragués a subhasta el trasllat. A Diari Més llegim que Tarragona estudia la possibilitat de prohibir fumar a les platges. I a Regió 7 avui llegim que animen a botiguers i paradistes del mercat de la Seu d'Urgell a sumar-se a una aplicació que facilita la gestió del tax-free.
Marca d'aquesta casa, portades dels diaris religiosos digitals.
Catalunyacristiana.cat, el papa diu que la pregària ens obre les profunditats de l'amor. A Flama.info llegim que el bisbat de Lleida seguirà treballant sempre en la defensa del patrimoni religiós comú. A Religió Digital llegim que l'Església Espanyola admet la major crisi vocacional de la seva història, tot just 1.066 seminaristes. La xifra més baixa, Joan, des que es tenen dades. La Conferència Episcopal Espanyola doncs, ha hagut d'admetre ahir al migdia aquesta notícia avançada, per cert, en exclusiva pel de Religió Digital. A Vida Nueva, la justícia suïssa exculpa el sacerdot acusat de segrestar una dona sense papers durant 12 anys. L'exvicari general de Lugano ha estat alliberat dels càrrecs després de provar que la dona vivia amb ell per pròpia voluntat.
Gràcies, Mercè. 6 minuts que passen de 8:45 del matí. L'entrevista del dia.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
Mirin, avui en aquest programa volíem parlar sobre el cas no resolt de l'assassinat d'Helena Jubany fa gairebé 20 anys. Aleshores, el cas va acabar arxivat i ara s'ha intentat tornar a obrir per part dels seus familiars i el jutge instructor que finalment va obrir la causa. Finalment, però, dèiem, aquest dimarts l'Audiència de Barcelona n'ha revocat la reobertura perquè considera que les noves proves són insuficients. En parlem avui de tot plegat amb Joan Jubany, germà de l'Helena, que ha lluitat sempre perquè hi hagi justícia en un dels casos més sacsejats i més, que ha sacsejat més, volíem dir, la ciutadania catalana. Joan, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia a tothom i salut.
Deixa'm preguntar-te primer de tot com esteu la família després de l'anunci de l'Audiència de Barcelona.
Home, doncs la veritat és que estem molt decebuts i xafadots perquè, bueno, això, decebuts. Decebuts. No ho entenem.
Abans de la revocació, el jutge instructor decideix obrir la causa. Gràcies a què es aconsegueix obrir la causa de l'Helena?
Doncs mira, la causa s'aconsegueix reobrir no per la pressió popular, que hi havia hagut una campanya de signatures de suport amb un ressò i una acollida molt, molt gran, amb poques hores i s'havien recollit desenes milers de signatures i al cap d'una setmana unes 13.000 d'adhesions de gent de Sabadell que es posaven al costat de la víctima i de la seva família, l'Helena Jubany, i amb un Sabadell on s'havia passat molt de puntetes en aquest assassinat. I però s'aconsegueix no per això, sinó perquè hi ha persones que fins llavors havien callat, que decideixen parlar o que recorden fets rellevants relacionats amb l'assassinat de l'Helena Jubany i que es posen en contacte amb la família i aporten això, noves dades que bàsicament contradiuen i desmunten les coartades del fins ara únic i principal encausat, que és el senyor Santiago La Iglesia Pla. Mm. I bàsicament, es reobre doncs això, perquè podem aportar nous testimonis i noves proves que el jutge considera que són suficients per reobrir la causa i la intenció era tornar a obrir una nova investigació en profunditat per aconseguir saber la veritat de qui va assassinar l'Helena Jubany. Mm.
Sota quins arguments o quins arguments dona l'Audiència de Barcelona per revocar aquesta investigació?
Bé, quan el jutge del jutjat d'instrucció de Sabadell va reobrir la causa, Immediatament l'advocat del Santiago La Iglesia va presentar recurs oposant-se a la reobertura. El jutjat de Sabadell la va desestimar perquè doncs això, trobava motivada la reobertura de la causa i que es continués investigant, l'advocat de La Iglesia va recórrer a l'Audiència Provincial i l'Audiència Provincial senzillament ha fet seus tots els arguments de l'advocat d'en Santi La Iglesia, gairebé d'una forma exacta i calcada, i considera que no s'ha de continuar investigant l'assassinat de l'Helena Jubany. La veritat és que no ho entenem com una administració que es diu de justícia o com, en aquest cas, l'Audiència Provincial doncs decideix que no es faci justícia, o sigui, fer injustícia, que un crim no s'investigui. És d'homicidi, qualsevol nou indici, per petit que sigui, hauria de ser suficient per investigar de nou, i més encara quan en el seu dia les coses no es van fer bé.
Segur que sobretot evidentment vosaltres, però deia, és un cas que ha sacsejat la ciutadania catalana. Per tant, segur que moltíssima gent també es pregunta i ara què? Queda alguna via jurídica per fer-hi front?
Sí, a veure, aquí és això, eh? Sembla que hi ha una... Jo mai havia volgut pensar en conspiracions o en coses estranyes, però ja comença a ser molta casualitat que cada cop que estem a prop de... No? De que tenim l'encausat doncs a punt, apareix una instància superior que fa arxivar el cas. Això ja... La veritat és que ja no sabem què pensar, però a mi em sembla que aquest personatge té molt bons padrins, no? A nivell... em preguntaves per avançar a nivell jurídic estem treballant-hi conjuntament amb en Benet Salelles, el nostre advocat, per veure quin és el millor camí per intentar recórrer-ho a nivell jurídic i intentar que es torni a reobrir la causa, però bàsicament el que caldria és que apareguessin encara més nous indicis o noves proves, i que aquest cop l'audiència no pogués dir que no són nous. Però bàsicament aquí aquesta impunitat està sent possible perquè hi ha gent de Sabadell que té informació del que va passar i està callant. Hi ha gent de l'entorn de l'encausat i principal sospitós, en Santi La Iglesia, que el van acompanyar amb el seu advocat i van estar preparant testimonis i com li queda declarava cadascú i tot plegat en la investigació inicial de fa 15 anys o 19 anys. I aquesta gent, no sabem per què, doncs va fer una estratègia d'ormetà de silenci mafiós a Sabadell per protegir l'investigat. Volem que parlin. Aquesta gent és un nucli molt reduït, una gent molt concreta, entre els quals hi ha el Francesc Macià, portaveu de la secció Natura de la UES, el Xavier Jiménez i el Jaume Sangueí, que són persones que doncs estan ocultant la veritat i que volem que parlin. A més, el Francesc Macià, una persona no, que en principi té creences cristianes i, a veure, de molt bon cristià no és actuar amb aquesta opacitat, amb aquesta malícia i amb aquesta crueltat cap a una família com que prou en vam tenir amb que ens assassinessin la germana o filla. Per tant, pensem que aquesta comunitat, Sabadell, Catalunya, els països catalans, no estarem tranquils fins que no se sàpiga la veritat i necessitem que aquests que han estat callats sempre ara parlin.
Com dèiem, fa gairebé 20 anys de tot plegat, com saps, malauradament, en poc temps pot arribar a prescriure el cas. Manteniu, però, l'esperança?
Home, ens ho estan posant molt difícil, però nosaltres, evidentment, no ens rendirem, no deixarem de lluitar fins que se sàpiga la veritat i, ja us dic, ja no només com a família, sinó com a societat, puguem quedar-nos tranquils sabent qui, com i per què van assassinar l'Helena Jubany.
Deia a l'inici que és un cas que ha transcendit a l'opinió pública de Sabadell, de Catalunya. Hi heu trobat suport de la gent en tots aquests anys?
Molt, moltíssim. Sobretot a partir de l'emissió dels dos capítols del programa Crims a TV3, dirigit per en Carles Porta, allò va ser un punt d'inflexió. Molta gent que no coneixia el cas de l'Helena el va conèixer i es van posar al nostre costat i la veritat és que com a família no ens podríem sentir més ben acompanyats. O sigui, el suport popular que estem rebent és increïble, mai ens cansarem d'agrair-lo. I la veritat és això, que ens sentim molt ben acompanyats per una immensa majoria d'aquesta societat nostra, tot i que continua, com us deia, havent-hi aquell petit nucli de personatges que estan actuant, encobrint, mentint, encobrint en els l'autor o autors de l'assassinat de l'Helena. No sabem si aquest encobriment és perquè també en són partícips o senzillament encobreixen, però la veritat és que no estan fent cap favor ni a una família que ja ha patit prou, ni a una societat que necessita quedar tranquil·la sabent, doncs això, qui va assassinar l'Helena Jubany.
Joan Jubany, moltíssimes gràcies per entrar avui en aquest programa aquest matí i explica'ns-ho tot plegat. Salut i força.
A vosaltres, salut i una abraçada. Fins aviat.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Doctor Gutiérrez, ¿qué recomienda para el malestar en huesos y articulaciones?
Lo tengo claro, recomiendo usar un producto formulado a base de cúrcuma, ortiga y arpago fito, ingredientes naturales que contribuyen a aliviar molestias en músculos, huesos y articulaciones.
Mialtrim es un complemento natural en cápsulas vegetales que cumple con estas condiciones. Pide Mialtrim de Laboratorios Marnis, en herbolarios, para farmacias y para farmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
Deu minuts i ja arribarem a les 9 del matí. Abans d'arribar-hi, però, volem saber els actes dels que podrem gaudir un dia com avui arreu del territori català. Berta Sacanell, que ens ho explica tot plegat.
Pren nota. L'agenda del dia.
Bon dia, avui dijous us proposem el concert de Tona Gafarot, que ens presenta el seu segon disc, El foc, el caliu i la cendra. El concert serà avui dijous a les 8 del vespre a la Sala Planeta de Girona per un preu de 10 euros. I més coses, com cada dijous, per les gironines que ens escolteu, us proposem les trobades en clau femenina, un espai per compartir entre dones des d'una mirada inclusiva a qualsevol estil de vida i en qualsevol etapa de la dona. Des d'un espai de confiança, reflexió i inspiració per compartir emocions i sentiments. Aquesta activitat es farà cada dijous al Centre Cívic Santa Eugènia de Girona de 10 a 11 del matí. Inscriu-te al web girona.cat i vine els dijous a compartir tot allò que necessitis des d'un àmbit de confiança. I més coses, anem cap a Tarragona. De cara a demà divendres us recordem l'espectacle teatral Teràpia Col·lectiva, una proposta musical inèdita, impregnada de sàtira i que compta amb la direcció escènica d'Albert Pla. L'obra es farà aquest divendres a les 8 de la tarda al Centre Cultural de Valls. Compra les teves entrades al web valls.cat. I ja per acabar, us recordem, com sempre, que Ràdio Estel us ofereix la missa de cada dia a 7:45 de la tarda en directe des de la Catedral de Barcelona.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia. Freqüència modulada.
I aquesta sintonia abans d'arribar a les 9 del matí que ens indica que volem passar una bona estona, la seguirem passant, eh? Però obrim aquest...
Sí, perquè Déu-n'hi-do, ens hem,
sí.
hem quedat tocats pel cas de l'Helena Jubany.
El cas de l'Helena Jubany, que sempre ha estat molt dur. Després de 20 anys, esperem que la família aconsegueixi d'una vegada per totes.
La impotència d'una família de veure com no hi ha la solució i...
Sí. Molt bèstia. En fi, va, intentem, com sigui possible, posar aquest somriure sobre la taula, també.
Doncs mira, Joan, un dia com avui, ens remuntem a l'any 1975, agafem el nostre DeLorean particular, ens situem a Londres, allà la reina, mira, aquesta t'agradarà, la reina Isabel II del Regne Unit nomena cavaller a Charles Chaplin.
Home. Una època, eh?
Sí, ara estava pensant, ostres, no me'n recordo del número que portava el cribiller al casc. Ho mirarem. Mireu, a veure. Perquè és que avui el de Seba, Osona, l'ex-cribiller, expilot de motociclisme de velocitat, primer català, per cert, que va guanyar un títol mundial de 500. Avui és el seu aniversari, va néixer el 1970, per tant, en fa 51. Déu-n'hi-do, 51 anys. El 3 al casc. I també, qui fa anys avui?
De mi tierra santa. Oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha. Y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano y que recuerdo le hace llorar.
Mira, en Jordi Carretero, que ja el tenim per aquí, també se li van els malucs, eh?
Ah, sí?
Sí.
Que és molt fàcil, eh? Carretero per ballar, ja el tenim aquí. Carretero escolta música i ha de moure el podi.
Sí, diu que li agrada molt l'Ori Estefan.
Ah, sí? Sí, sí? A David García també, i per això l'hem posat. De fet, avui fa anys Emilio Estefan, músic cubà, va néixer el 1953. Qui també fa anys avui és... Sona aquesta sintonia? A mi m'hagués costat, jo perquè la sé, però també m'hagués costat. La Casa de los Líos, Antena 3.
Mare de Déu.
Una de les filles, no?, era Miriam Díaz Aroca. Sí. I Lola Herrera, no? Era la mare.
Herrera, sí,
la mare.
Sí, sí, sí.
Doncs una de les filles de Miriam Díaz Aroca, avui fa anys, concretament fa 59 anys. I també qui fa anys avui?
Hem passat dels malucs de Jordi Carretero, que ja hi torna, els malucs de Mercè Raga. Déu-n'hi-do, quin duet. No, m'agrada, això m'agrada.
Home, és que aquesta cançó és...
Convida
a ballar, sí. Beetlejuice, avui fa anys, és la pel·li Beetlejuice, la banda sonora és justament concretament d'una escena molt, 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 molt particular, no?, que tothom recorda, com que comencen a ballar justament d'aquesta manera, com que tu sí. No? Que està ballant en Jordi Carretero ara mateix. Qui fa anys és una de les actrius que participen en aquesta pel·li, Catherine O'Hara, que és canadenca, ella, i ella feia de la nova propietària de la casa. Te'n recordes? Una senyora bastant característica, que per cert també és la mare de Solo en Casa. És que té cara mare, aquesta dona. Mare, saps qui és o no?
Sí, reconeixes la cara? Sí, la mare de Solo en Casa, sí.
Ah, exacte. Doncs avui també és el seu aniversari. I ja per acabar, en el capítol de les felicitacions, avui el felicitem en ell.
Ara m'has enamorat, Mercè. Ja està.
Ja està.
I em tens a la butxaca.
Ai, Umberto Tozzi. Si et cantessin això, eh? T'ho han cantat de ben segur, eh?
Segur.
Moltes vegades.
Sí, 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 sí. M'ho ha cantat ell des de des del caset de casa. Caset, que vell. Des del Blu-ray.
Fa 69 anys, Umberto Tozzi.
69 anys fa, Umberto Tozzi.
69 anys, sí, sí, sí.
Mare de Déu. I aquesta música que segueix més vigent com ahir. Tu. Se ti va... Il mio letto è forte, tu pesi poco di più della gomma piuma, tu, perché tu non ci sei e mi sto spogliando, tu quanti anni mi dai, ho un lavoro strano e tu non verrà, che lo sai, mi sarà vicino, tu sei più bella che mai, baci da un minuto, tu non ne dai, non ne dai. Chi ti ha fatto entrare tu, chi mi brucia sei tu, e anche la mia marcia in più, ed un po' di follia, quanto basta perché tu, come lei, fossi mia, se mi fai l'amore ti canterò come se fossi una canzone, canterò.
Sognando più di me al mondo si...
Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Molt bon dia a tothom. Repassem una última hora que acabem de saber. És que, segons ha avançat TV3, els restaurants podran obrir a partir de 7:45 del matí, hora que ja podíem fer fins ara, però de seguit fins a les 5 de la tarda. Serà a partir de dilluns. Per tant, els restaurants, segons avança TV3 a aquesta hora, podran obrir a partir de dilluns de 7:45 del matí fins a les 5 de la tarda. I és que avui el Procicat està estudiant si amplia o no aquests horaris a la restauració i també prendre altres mesures. Malgrat el relaxament suposat d'aquesta mesura pel que fa a la restauració, tot fa pensar que tant el toc de queda com el confinament comarcal continuaran vigents. També tot apunta que Catalunya seguirà tancada durant la Setmana Santa. De fet, el Ministeri també defensa la prohibició general de la mobilitat entre comunitats autònomes durant la Setmana Santa. També, en referència a la Covid, l'estat espanyol es resisteix a permetre administrar als més grans de 55 anys la vacuna d'AstraZeneca. Recordem que la Generalitat demanava que la poguessin rebre també les persones de fins a 65, apel·lant als estudis que indiquen que és igual de eficaç i segura en aquest tram d'edat. I avui també és notícia que l'ajuda humanitària, atenció, es triplica per la pandèmia. La Creu Roja ha atès 1,4 milions de persones en l'últim any. L'ajuda humanitària, com dèiem, s'ha triplicat i creix un 279% el nombre de persones que s'hi adrecen per primer cop. Des de Creu Roja alerten que cal treballar braç a braç i estan preparats per arribar fins on calgui. Hem de dir que la majoria dels usuaris que s'han adreçat a Creu Roja tenen fills a càrrec i també hi ha famílies monoparentals amb una dona al capdavant, en un 15% són persones que viuen soles. I ja acabem explicant-vos que l'arcabisbat de Barcelona ha alertat els fidels de l'obertura d'un espai de culte il·lícit. Us expliquem concretament. Aquest espai està situat al carrer Bailén, número 100 de Barcelona. Allà s'ha obert un espai de culte que no compta amb cap autorització de l'arcabisbat per la seva obertura ni perquè s'hi pugui celebrar el culte en nom de l'Església Catòlica. Per tant, es troba en situació d'il·licitud. Fins aquí la informació. Ens actualitzem d'aquí una hora.
Ràdio Estel.
Enamorar-se no sempre és senzill i fàcil com vols dir.
Cada dissabte a les 9 del matí, Sons de la Terra, un programa dedicat íntegrament a les havaneres i al cant de taverna. Recuperarem grups llegendaris i també us oferirem altres actuals. No faltaran les peces clàssiques, però també en coneixerem de noves i aquests continguts afegirem l'actualitat havanerística i les novetats discogràfiques i tot això amb el nostre segell de catalanitat. Recordeu, dissabte a les 9 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel, amb en Gerard Carrión. Us hi esperem.
Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquest hivern necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard durant tot el 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Contagi, amics, família, nervis, feina, confinament, tristesa, notícies, xifres, descontrol, vacuna, preguntes, angoixa. Sense adonar-me'n, la meva salut mental es va debilitar, fins que vaig demanar ajuda.
La crisi de la Covid-19 comporta temps difícils per tothom. Si no estàs bé, demana ajuda. I tu com estàs? Parlem de salut mental a jotampocestic.cat, obertament.
Salut natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això, trucar. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 2771 o 93 409 2772. Apunta 93 409 2771 o 93 409 2772. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias. L'avaluació de la Munté.
5 minuts que passen de les 9 del matí, com cada dijous en aquest programa que saludem a la cap de redacció de Catalunya Cristiana perquè ens porta la seva particular avaluació sobre l'actualitat. Carme Munté, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Joan.
Què tal la setmana? Bé?
Bé, gràcies a Déu, bé. I vosaltres?
Bé, perfecte. Sí?
Sí,
sí, home, sí. No ens podem queixar. Malgrat tot, no ens podem queixar.
Molt bé, me n'alegro.
A qui s'esperem avui?
Doncs mira, avui t'he de dir que m'he llevat amb ganes de posar més bones notes que no pas dolentes. Per tant, a la part dels suspensos aniré una miqueta més ràpida.
Va.
Suspenem el Barça-Gate, o el Bartogate, que diu el Salai Martín, perquè realment doncs, fa molt de greu que una institució de prestigi com és el Futbol Club Barcelona quedi esquitxada per aquest cas de mala praxi a tots els nivells. I sap greu sobretot pels socis, que són els que sostenen el Barça, pels jugadors, jugadores, entrenadors, totes les seccions. Esperem, evidentment, que aquestes eleccions a la presidència ajudin a posar novament el club en la bona direcció. Dit això, també enhorabona per la victòria d'ahir.
I tant. Ara en parlarem també.
Molt bé. Doncs mira, la setmana passada suspeníem el conseller d'Educació, Josep Bargalló, per aquesta croada que té a favor de l'escola pública, que està molt bé, però en detriment de l'escola concertada i entre elles de l'escola cristiana, cosa que no està tan bé. Doncs diem que necessita millorar una determinada classe política que posi en valor l'escola concertada. És imprescindible que la prioritat no sigui que les escoles concertades passin a públiques, sinó que se solucioni l'infrafinançament endèmic. I Joan, la setmana passada donàvem la dada, però jo crec que és important recordar-la. Aquest estudi del Síndic de Greuges, aquest estudi que es diu Estimació del cost de la plaça escolar a Catalunya, i que diu el següent: els fons que reben les escoles públiques financen el 97% de la plaça escolar i, per tant, les famílies només han de portar un 3%. En canvi, les concertades només financen el 64,5% de la plaça escolar i, per tant, la càrrega econòmica doncs, més important en aquest cas de les famílies de la concertada. Doncs seguim amb aquesta, nosaltres, amb aquesta defensa de l'escola concertada i de l'escola cristiana, a més ara que estem en època de jornades de portes obertes, que estem en època de preinscripcions. Per tant, ajudem i classe política que també surti en suport de l'escola concertada.
Doncs sí que tocaria. Progressa adequadament. Tenim l'equip del Barça d'ahir o no?
No. Jo ja ho he dit al començament, he donat l'enhorabona a tots els culers, que són molts. Però jo ho deixo aquí. No, la veritat és que no ho vaig veure. No t'explicaré els motius, perquè realment em posa una mica nerviosa. És, al final, és un tema una mica de nervis i que em feia patir que perdés. Però bé, que d'aquesta manera, també és una mica estrany que ens alegrem tant de la Copa del Rei quan al final tots som antimonàrquics, no? Molts de nosaltres. Però bé, les persones són contradictòries.
És que passa que almenys aquesta Copa no comet frau fiscal. En fi, progressa adequadament, va.
Mira, ens refermem, Joan, al que dèiem la setmana passada, en aquesta mateixa secció, te'n recordes que parlàvem del paper de la dona en l'Església?
Sí.
Doncs continuem dient que cal avançar més. Recordem que la coordinadora de dones creients, el SEM La Veu, ha convocat aquest diumenge una concentració a les 12 del migdia a la plaça de la Catedral de Barcelona sota el lema per la dignitat i la igualtat de les dones en l'Església. Aquest col·lectiu, el SEM La Veu, va sortir al carrer per primer cop l'1 de març del 2020 i manté aquesta reivindicació de reciprocitat, diàleg i equitat en el si de la institució.
Aquest col·lectiu que es manifestarà el proper diumenge, deies, a la plaça Catedral de Barcelona, si no m'equivoco, sí. A més, es podrà seguir la manifestació via telemàtica per aquells que vulguem donar suport, però que no hi puguem anar per causes relatives, evidentment, a la pandèmia.
Sí, perquè l'acte és de caire presencial, però, evidentment, per les restriccions que ara comentaves, primer cal inscriure's si vol assistir a www.elsemlaveu.org, però, com deies, Joan, es pot seguir en directe per xarxes socials, els perfils de Twitter i Instagram de la coordinadora. Recordem que es diu elsemlaveu, per tant, cercant a internet, doncs trobareu les xarxes socials i es podrà seguir en directe. Doncs com dèiem, des de la coordinadora valoren també aquestes petites millores a favor de la dona en l'Església, les que dèiem la setmana passada, que destacaven, per exemple, el nomenament de la religiosa francesa Nathalie Becquart com a subsecretària del Sínode de Bisbes, o de Beat Gils com a secretària general de la Conferència Episcopal Espanyola, però també diuen, alerten del perill que quedin només en gestos simbòlics. I deixem dir també, Joan, que amb la vinentesa del Dia Internacional de les Dones, que és el 8 de març, dilluns, voldria recordar aquestes tres treballadores d'una televisió afganesa que han mort tirotejades aquest dimarts a l'oest de l'Afganistan. Sí. De fet, aquest és el segon atac a dones periodistes que treballen en aquesta televisió que es diu Enicast Televisió i que han estat uns atacs que han estat reivindicats per Estat Islàmic. Per tant, és a dir, en el Dia Internacional de la Dona cal tenir present doncs, els testimonis de totes aquestes dones que fins i tot acaben donant la vida, no? Acaben morint pel simple fet de ser dones.
I tant. Dones lluitadores, totes, de fet, les que us ha tocat viure en aquests temps tan convulsos. També parlarem en aquest programa dilluns, el proper dilluns, Dia Mundial de la Dona. Farem un especial, com fem cada any també en aquest programa, relatiu a la dona, i parlarem també, evidentment, com no podia ser d'una altra manera, amb el col·lectiu Alcem la Veu. Anem cap al cum laude.
Doncs mira, Joan, aquí sí que m'hi vull recrear, perquè vull donar, mira, un cum laude a herois i heroïnes. Primer, parlaré d'una religiosa de Birmània que es diu Soran Untaung. La seva fotografia agenollada davant dels policies a Birmània s'ha fet viral. Aquesta és una religiosa de la congregació de Sant Francesc Xavier que el diumenge 28 de febrer, com dèiem, es va agenollar demanant, suplicant a la policia que deixés d'atacar violentament els manifestants. Són uns manifestants que recordem que el que fan és protestar contra aquest cop d'estat militar que hi ha hagut a Birmània. Llavors aquesta fotografia s'ha fet viral. De fet, l'arquebisbe de Yangon, de Birmània, el Charles Bo, ha comparat aquesta imatge amb la de l'home del tanc després de la matança de Tiananmen, el 5 de juny del 1989. És a dir, una imatge molt impactant que la podeu trobar a través de les xarxes també de Catalunya Cristiana, perquè la van posar al perfil d'Instagram i també al Twitter. I realment és molt impactant. Recordem que l'Església Catòlica, el Papa, les seves declaracions, Càritas també de Birmània, s'ha mostrat des del primer moment al costat del poble que es manifesta pacíficament amb solidaritat doncs, amb aquest poble birmà que, com dèiem, ha patit aquest cop d'estat militar. Després també una altra heroïna, i aquesta més propera, però és que realment em va impactar molt el testimoni, és la d'aquesta jove de Lleida, l'Elisabet Muñoz, de 19 anys, que s'està traient el carnet de conduir, i com va veure que el conductor de l'autobús en què viatjava a Lleida es va desmaiar al volant, no s'ho va pensar dues vegades, i ella doncs, es va posar al volant d'aquest autobús. Això va passar el dilluns a la tarda, i l'Albert Quílet, un altre conductor d'autobús, és qui al final la va ajudar a frenar definitivament l'autobús. Em sembla també un testimoni molt maco que val la pena ressenyar, no? D'aquesta heroïna que no s'ho pensa dues vegades i que quan veu que hi ha un problema, doncs, escolta, sense tant mirar els contres, doncs ella es posa al capdavant i agafa les regnes, doncs, en aquest cas, d'un autobús.
Heroïnes i misèries humanes, ens ho explicava la Mercè també aquesta setmana, aquesta notícia de Lleida, i dic també misèries humanes, perquè mentre la pobra noia intentava doncs, salvar aquest accident d'autobús que es podria haver produït, li van robar les seves pertinences.
Sí, que després les va poder recuperar, que sí. Però sí, totalment lamentable. Però mira, deixem quedar-me amb la bona notícia.
Sí, tant,
no he volgut explicar això altre, perquè realment és tan roí que no hi ha paraules per definir-ho. I un altre heroi, per mi, també és el Papa Francesc, que reprèn els seus viatges apostòlics visitant l'Iraq, un viatge que comença demà divendres, que s'allarga fins dilluns, i que, entre d'altres objectius, el que vol és transmetre doncs, ajuda i escalf a les comunitats cristianes de l'Iraq, molt minoritzades a causa de la irrupció el 2014 de la violència jihadista del Daesh, o el mal anomenat Estat Islàmic. El papa, recordem-ho, visita durant 3 dies Bagdad, Mosul, Erbil, Najaf i Karakoj. I una dada, Joan, la minoria cristiana de l'Iraq no arriba a l'1% de la població, són 250.000 persones. El seu èxode, com dèiem, es va disparar amb la irrupció al 2014 d'Estat Islàmic. I cal destacar en aquest cas doncs, tota l'ajuda que ajuda l'Església necessitada està fent perquè es pugui mantenir la vida que encara queda dels cristians i perquè els cristians també puguin tornar a casa seva. Llavors el que fan és reconstruir cases, és reconstruir esglésies i edificis destrossats per la violència jihadista. I també ara, amb motiu de la visita del Papa Francesc, Ajuda a l'Església Necessitada, ha anunciat una nova campanya en suport de 150 universitaris amb beques per als pròxims 4 anys a la Universitat Catòlica d'Erbil. Sí. Per tant, també aquest heroi, que és el Papa Francesc, perquè realment la situació sanitària, però també de situació de violència que hi ha, potser no aconsellarien gaire doncs, aquest viatge, però el Papa Francesc considera que és important de ser a prop, com dèiem, d'aquestes comunitats cristianes que realment pateixen moltíssim i de tot el poble, evidentment, tot el conjunt de l'Iraq.
Jo crec que és un viatge molt i molt i molt valent, com de fet podríem catalogar el mateix papat de Francesc, no? Un papat valent.
Sí, sí, en molts àmbits i malgrat moltes oposicions que té de cara enfora, però també de cara dintre de l'Església.
Carme Munté, cap de redacció de Catalunya Cristiana, com cada setmana, moltíssimes gràcies per portar-nos aquesta avaluació sobre l'actualitat. T'esperem la propera setmana. Que passis molt bona setmana.
Gràcies. Gràcies, Joan. Bona setmana. Ens veiem dijous, si Déu vol.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. El 34è Festival Folk Internacional Tradicionarius. No et perdis cap concert. Dissabte 6 de març, Quartet Brossa, Folk Astral, música clàssica a cop de folk. I divendres 12 de març, Sabor de Gràcia, descobrint la gràcia rumbera amb sabor. Fins al 26 de març, 34è Festival Tradicionarius, el festival de música tradicional dels Països Catalans. Entrades a entradium.cat i el mateix dia del concert al Centre Artesà Tradicionarius.
Això vindria a ser una promoció d'un programa que es diu Cinquenters. S'emet aquí, a Ràdio Estel, cada matí, de 10 a 11. I parlem de la vida. Ens escolteu?
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Divuit minuts que passen de les 9 del matí per arribar cap a 2:15, que saludem també l'optimista, com cada dijous, en aquesta casa i en aquest programa. Rafa Sanahuja, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan.
De ressaca culer o no?
Sí, molt, molt, molt. A més, jo que sóc animal radiofònic, tu ja ho saps, no només és el partit, és el postpartit, fer zapping radiofònic, escoltar-me tots els analistes. Llavors, ahir la nit va ser llarga i sentida, sí, 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 sí.
Que bé. Que bé.
Molt bé. Escolta, i avui et porto una secció, ja saps que aquesta secció és com un camaleón, va canviant de color.
Mistelània, que en diuen.
Et porto una secció que serà molt culer, perquè el diumenge, ja ho saps, són les eleccions,
sí.
Les esperadíssimes eleccions a la presidència del Barça, i vull parlar-te del Club Blaugrana. Però abans, Joan, resulta que aquesta setmana hem tingut un d'aquells moments radiofònics meravellosos aquí a Ràdio Estel, que surten de tant en tant, i el vull recuperar. A més, Joan, vivim temps estressants, temps complicats, i crec que val la pena ajudar la gent des de la nostra antena. Llavors, anem enllà, situem-nos. Dimarts d'aquesta mateixa setmana, el mirador de l'actualitat amb Ignasi Miranda. Ignasi estava tractant el tema del ioga, rabiosa actualitat, per assolir l'equilibri interior.
Ja sé per on vas, ja.
i tenia com a convidat Cristóbal Ibáñez, sí. Que dius, un nom hindú? No, però és un home de cultura hindú, que treballa en aquestes tècniques del ioga. Quan de sobte, al mig de l'entrevista, passava això.
En Índia, pues, per exemple, quan canten el libro sagrado d'ellos, com aquí el catolicisme i tal, pues allà diuen una paraula, volé, son egal, que tot el món sea feliç, no? I a mi se'm va córrer d'allargar-lo. Jo vaig començar, vaig dir així, i quedó, perquè jo vaig començar a dir, volé, son egal, i ara ho fan tots.
Doncs molt bé.
Doncs molt bé.
Doncs molt bé. O sigui, aquesta seria la conclusió a la que ens afegim, la conclusió de l'Ignasi. Doncs molt bé. És una mica, avui jugant l'Atlètic de Bilbao i el Levant, és una mica el cant de l'Atlètic, sí, però sí. En versió hindú,
aquell Atlètic, correcte.
Allò. I escolta, té pulmons, això és el ioga. Té pulmons perquè aguanta ahir aquesta E ben a dalt. Ai, la ràdio, quins moments ens regala. Jo crec que s'hauria de convertir el crit de guerra d'aquesta ràdio, tothom sigui feliç, i perquè estem compromesos amb la felicitat de les persones. Falques, ja, per favor, reivindico amb el Boden Cristóbal fent el seu crit i que s'encomani. I parlant d'alegries, Joan, Barça. Joan, Joan Trias, jo sé que tu ets un amant de les democràcies, no podia ser d'altra manera. Vas gaudir com un enano amb tot el procés electoral que van vivir camí del 14 de febrer, sí. I amb el propi dia, i ja saps que tenim en marxa un altre procés electoral perquè el Barça està sense president després de la dimissió del bon i de l'innocent Bartomeu, gran president i millor persona. Llavors, ja saps que es postulen tres candidats, Toni Freixa, aquell pelazo, Víctor Font, el favorit d'Eulogi Broto, i Jan Laporta, geni i figura. Però, avui, en aquesta secció, vull retre homenatge al que, sens dubte, ha estat el millor president de la història del Club Blaugrana. Joan, si et dic la paraula Kisir, qui et ve a la ment?
Senyor Núñez.
Efectivament, Josep Lluís Núñez.
Si quiere, cogemos mano de la hemeroteca y veremos todo lo que se ha publicado.
Doncs sí, agafem la hemeroteca. Josep Lluís Núñez, mític president i personatge impagable per la seva manera de comunicar, va modernitzar el Barça, sobretot, i encara que van acabar prou malament, va portar Johan Cruyff al Barça i va començar aquesta història moderna que tantes alegries ens ha donat. Però, com et deia, tenia, sens dubte, una manera de comunicar, Joan, estaràs amb mi, molt especial,
sí,
i ens va regalar... al passar de los años, frases y moments meravellosos. Fins i tot, et diria que és una mica efecte Chiquito de la Calzada, que les seves expressions formen part de l'imaginari popular i són utilitzades pel poble. Per exemple, aquesta que va sorgir en la roda de premsa després del cessament de Johan Cruyff. Recordem.
Escolti, un empleat es nega a reunir-se amb el president per comentar els problemes gravíssims, és motiu de cessament.
El motiu de cese.
I ja està.
Jo crec que tothom, Joan, hem utilitzat aquesta expressió en algun moment de les nostres vides. És motiu de cese. A més, va popularitzar aquesta altra que ara et porto, tots recordem, a la seva portera.
Va haver fitxado por 2.000 millones de pesetas, porque esto no sabe hacer la portera de mi casa.
És genial. Realment, és que no pots escoltar les tertúlies esportives sense que la portera de Núñez segueixi apareixent quan es parla de fitxatges evidents. La portera de Núñez sempre amb nosaltres. Però tinc més, Joan. Qui no ha menjat uns entrepans o, com Núñez els deia, petits sàndwichs?
Vam estar a casa meva, el vaig invitar a casa meva amb un acte molt amable. Vam estar menjant allà uns petits sàndwichs i unes cerveses.
Sàndwichs.
És una nova denominació que es va inventar Núñez, sempre innovant. Aquí està, per sempre. Núñez, a més, era una persona emocional, Joan, i un moment mític, jo diria, de la història de Catalunya és aquest que va protagonitzar al costat de Lluís Canut, efectivament, a TV3. Núñez parlava de la seva decisió, que per cert després no es va consumar, la de no presentar-se a la reelecció a la presidència. A ell se l'escolta poc, però el moment és mític.
No em presentaré a la reelecció.
No hi hauria cap cosa que el fes canviar?
L'únic que m'interessava era parlar amb la meva dona i amb els meus fills.
Vostè, senyor Núñez, és un moment emotiu per vostè perquè està, suposo que recordant moltes etapes de la seva vivència com a president del Futbol Club Barcelona. Vostè vol continuar parlant? O...
Sí.
Va.
El moment ronc és...
Sí, aquell, el putxerito, eh? El putxerito de Núñez. Un altre tall ràpid i divertit, Joan, perquè Núñez tenia aquesta virtut que parlava i feia gràcia, com Rubiales, com Quique San Francisco. Era graciós. I de vegades se li anaven una mica les paraules. També en la roda de premsa després de l'acomiadament de Cruyff parlava de l'economia del club i explicava que molts socis tenen dificultats per pagar el carnet. El carnet de què?
Que jo tinc socis, o tenim socis que estan a l'atur, que tenen dificultats per poder pagar el carnet d'identitat.
D'identitat.
Ja, el carnet d'identitat, eh? Imagina't, està ben molt malament, perquè si no pots pagar ni el carnet d'identitat. I abans de passar a que considero mel radiofònica, que ens va regalar també el bo del Núñez, un altre tall de la roda de premsa aquesta del Cruyff, recomano als oients que la recuperin, perquè està completa al YouTube i és que sort, i no va ser fàcil aquest acomiadament del Cruyff. Parla d'un dels grans amics d'aquesta casa, Joan Gaspar, que feia parella amb ell com a vicepresident. Un altre dia farem un monogràfic de Gaspar, que també és molt bo, i va haver d'afrontar el moment, Joan Gaspar, fins i tot en perill per a la seva integritat física.
Per no caure en cap error, li vaig dir amb el Cruyff, amb el Joan, dic, mira, Joan, això era a les 10 i mitja, vam arribar a Barcelona a les 11 i mitja, convoca, parla amb tots els directius, avisa amb el Cruyff que l'any que ve no serà entrenador a Barcelona, però prepara't perquè tindràs molts problemes. Crec que va ser caòtic, insults, amenaces, has de contra els difunts. Cadires, aixecant les cadires, felicito amb el Joan Gaspar perquè va tindre la valentia de no de ser respectuós.
Cadires volant, Joan? Cadires volant.
No, no, m'he quedat en silenci perquè és que, en fi...
És fort, és
què
fort.
Pots dir davant d'això?
Escolta, darrers talls. Quan ja estava retirat, José Luis Núñez va rebre la trucada d'un programa radiofònic.
Home.
Els companys de Catalunya Ràdio tractaven de contactar amb ell. T'encanta aquest tall, ja ho sé. Ho van aconseguir, van contactar amb ell, però quan Núñez es va adonar de qui li trucava, va començar a fer-se el tonto, a dissimular, cal dir, de manera magistral.
Sí.
Hola, bona tarda.
Sí.
Miri, truco de Catalunya Ràdio.
Espera, que no et sento. Sí, digues, digues.
Et truco de Catalunya Ràdio per aviam com passaran el Dia de Reis.
És que no et sento, eh?
Truco de Catalunya Ràdio.
Sí.
Per aviam com passaran el Dia de Reis aquí.
No, és que no hi ha ningú aquí.
No hi ha ningú?
No.
Però si estic parlant amb vostè,
eh?
És genial, eh? Aquest del final és que el delata. Però no acaba aquí la cosa, Joan, perquè no content amb el dissimuli, va un pas més enllà i se li ocorre la genial i infal·lible idea de fer-se passar per un personatge de la finca.
No hi ha ningú aquí.
No hi ha ningú?
No.
Però si estic parlant amb vostè, eh?
Eh?
Si parlo amb vostè.
No, no, a mi no.
Ah, no?
No.
Ja. I amb qui parlo, doncs?
Jo sóc el porter.
Ah, vostè és el porter.
Sí.
Ah, vale, vale.
Per qui demanava?
Bueno, jo volia parlar amb el senyor Josep Lluís.
Ah, no, no hi són, eh?
No hi són?
No, no, fa dies que no hi són, eh?
Fa dies que no hi són. Ah, i que no sap on paren.
Vale, no, no.
No.
Si vol que deixi algun recado...
No, i vostè on passarà el Reis?
Jo?
Sí, com a porter.
A la porteria.
És història de la ràdio.
Amb Rafa Sanouja.
Història de la ràdio. Vinga, darrer minut, ràpidament. Avui hem conegut l'obsessió d'una locutora per la capitania de Gerard Piqué. Piqué, sí. Capità, ens deia Mercè Raga, però hi ha un problema, ja ho és. És el tercer capità de l'equip, per tant, Mercè, relax, perquè ja el tenim, això. Dia de malucs a la primera hora, els de Jordi Carretero, els de Mercè Raga, que serien dos tipus de malucs diferents, i en tenim més, serà per malucs a Ràdio Estel. Et dic una cosa, Joan, si algun dia fas televisió, el maluc de Jordi Carretero ha d'estar. I molt malament la Munté, que no li ha donat el cum laude a Koeman. Impugno la seva evaluació. Koeman, queremos un hijo tuyo. Visca el Barça.
Rafa Sanouja, que ens portava aquest darrer minut. Rafa, gràcies per qui es pensi que he parlat amb Rafa Sanouja avui. Doncs no, avui hem parlat amb el porter de Rafa Sanouja.
Soc el porter. Si vols que li deixi algun recado a algú,
Rafa, gràcies, que vagi molt bé.
Mig minut i ja arribarem a dos quarts i ja us deixem amb tot l'equip de Mireia del Pozo i el seu equip, a Plusvàlua de Dones. Nosaltres que hi tornem demà a partir de les 8 del matí. Adéu-siau.
Si vols tornar a escoltar aquest programa, troba'l a la ràdio a la carta de radioestel.cat.